Aquest cap de setmana l'Hospital Clínic ha patit un ciberatac sofisticat, és la paraula que es va fer servir des de l'Agència Catalana de Ciberseguretat per qualificar les característiques d'aquest atac. Un atac, deien, complex i sofisticat. Van ser les paraules que va fer servir en Tomàs Roy, que és el director general d'aquesta agència catalana. L'Hospital Clínic no és el primer, m'aventuraria a dir malauradament que no serà l'últim, hospital o centre de salut del país que pateix un ciberatac o un atac d'aquest tipus de característiques en què s'encripta part de la informació, es bloqueja el sistema. Encara no fa un any parlàvem del que va passar a l'Hospital Moisès Broggi, que de fet va tenir, també ho recordareu, afectacions en alguns centres d'atenció primària, en algunes residències, perquè en aquell cas qui va patir l'atac va ser el Consorci Sanitari Integral. És evident que un hospital és un objectiu molt delicat, perquè paralitzar els seus serveis acaba posant en joc o acaba posant en risc vides de persones, algunes d'elles en situació realment delicada. Avui, per exemple, una de les coses que encara no funciona a l'Hospital Clínic o que no pot funcionar amb normalitat és la unitat de radioteràpia, on hi ha persones que estan fent el seu tractament de radioteràpia perquè tenen un càncer. I com que aquesta radioteràpia va associada primer a algun tipus d'analítica, per exemple, aquest tractament ha de quedar suspès, encara que sigui temporalment, perquè ahir o avui no el van poder rebre. Els ciberdelinqüents exploten en molts casos aquesta situació per acabar exigint un rescat. Això, com a mínim, ahir, quan es va fer la darrera roda de premsa, no havia passat, però és veritat que habitualment aquest seria el procediment. I a partir d'aquí avui teníem ganes de plantejar-nos algunes coses. Qui pot voler atacar un hospital com el Clínic? Què en pot treure de les dades que en pugui aconseguir? De moment el Clínic ens diu que els informes mèdics, les històries clíniques dels ciutadans no s'han vist compromeses, però quin objectiu hi pot haver en voler atacar un centre d'aquestes característiques? Qui pot voler aquestes dades? Si a nivell personal ens hem de preocupar també d'aquesta ciberdelinqüència, nosaltres tenim un telèfon mòbil on hi portem tot. La nostra vida està allà dintre, amb quatre contrasenyes que definim i decidim en un moment com un joc. A què estem exposats? Tot això és el que avui volíem plantejar-nos i en parlem amb en Marc Rivero, que és coordinador del màster en ciberseguretat de la Salle Universitat Ramon Llull. Professor Rivero, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Gràcies. Mira, preocupat, ja li diré. Estem una mica preocupats pel que pot implicar per nosaltres com a persona. Però bueno, ara hi arribem, a la part, diguem-ne, més personal. Si li sembla, jo li faig primer unes preguntes sobre el que està patint l'Hospital Clínic i després ho derivem a la nostra vida quotidiana. Ransom House. Coneixia el nom? Li sonava? És un grup delinqüent més o menys conegut o reconegut entre els qui us dediqueu a això de la ciberseguretat?
Per la gent que està a la indústria és un grup conegut, van començar l'any 2021 i és un grup especialitzat en tema d'exfiltració de dades, és a dir, d'extreure dades, de robar dades de companyies en l'àmbit públic i en l'àmbit privat. I encara, i una cosa interessant també pels oients, i encara que siguin Ransom House, no és un grup que tingui ransomware, sinó que quan utilitzen un ransomware per encriptar, per xifrar dades, utilitzen ransomware d'altres grups de cibercriminals i no un que tinguin desenvolupat ells mateixos, no? O sigui, és un grup d'exfiltració de dades només.
És a dir, són gent que actuen amb l'objectiu de robar dades, de robar informació.
Exacte, és aquest una mica el core o l'objectiu principal d'aquest grup i amb aliances amb altres grups de cibercriminals expandeixen les seves capacitats per fer més coses, evidentment.
Estem parlant d'un grup relativament recent, pel que des de 2021, és aquí a tocar, està aquí a la cantonada.
Sí, normalment aquests grups que succeeixen de fa dos anys o de fa dos menys, són normalment cibercriminals que ja estaven participant activament amb altres grups de cibercriminals, simplement muntant el seu nou lloc per fer una mica el que ells volen fer.
Que no hagin demanat un rescat és normal?
Bueno, no sé si realment no han demanat rescat realment, no? És una investigació que està encara en obert. L'Agència de Seguretat, com comentaves, està damunt del tema investigant una mica els fets i, sobretot, determinant l'abast, és a dir, quins sistemes realment s'han vist compromesos, quines dades realment han extret i una mica quines són les exigències d'aquests cibercriminals, no? Que això seria també interessant de saber.
Clar. Quin tipus de dades pot tenir un organisme com l'Hospital Clínic que pugui interessar a un grup sofisticat, internacional, de fora de Catalunya o de fora d'Espanya? Quin interès té un centre com l'Hospital Clínic?
Un hospital normalment tindria dades molt, molt, molt interessants, no? Com podria ser, per exemple, patologies o enfermetats que siguin, per exemple, imagina't un polític o una persona de renom que tingui, jo què sé, un ETS o que tingui un càncer i que això no sàpiga i, per tant, el poden extorsionar directament, no? A mitjançant una extorsió directa. Això seria una de les variants que podria succeir d'un atac d'aquest tipus, no? En quant a la... Si les dades són importants o no, pensa que l'objectiu d'aquests cibercriminals és a dir, és una entitat d'hospital, del sector salut, té dades de persones físiques, llavors les extreurem i després les vendrem a qui millor els pagui, bàsicament.
Cap a qui pot pagar per les nostres dades mèdiques? El propi sector mèdic privat, per exemple?
No, hòstia, no crec pas, no? Però...
Clar, per això li dic, vull dir, qui pot voler pagar diners per saber si jo sóc asmàtic? No ho sé, li poso el meu exemple, el meu personal, perquè tampoc hi haurà res molt més greu, diguem-ne, amb un informe mèdic meu.
No, i esperem que cap cosa més, però evidentment no, seria simplement altres grups que puguin extorsionar o que es dediquin a revendre aquestes dades per després extorsionar directament a persones. Podria ser també que aquesta filtració contingués també dades com adreces o correus electrònics que es poden utilitzar, per exemple, després en campanyes de spam o per vendre productes o per fer estafes directes. Vull dir...
És a dir, l'objectiu, diguem-ne, és robar dades per entendre'ns, eh? Generar una macro base de dades i a partir d'aquí filtrar les dades personalitzades, allò, cadascú, que ens pot interessar fer-ne, per entendre'ns, eh?
Això podria ser un dels objectius. Evidentment, hi ha molts esquemes derivats de frau que tenir una base de dades tan, tan gran com pot tenir un clínic, per exemple, i una altra vegada, no sabem encara l'abast de la filtració, doncs pot ser una cosa que sigui de molt interès per part dels cibercriminals.
Quan es pot tirar endavant un ciberatac d'aquestes característiques, què vol dir? Que el sistema de protecció que utilitzava l'hospital era feble o que la capacitat tecnològica que tenen grups com aquest Ransom House són clarament superiors a les possibilitats d'autoprotecció que tenim, diguem-ne?
Podem tenir les dues coses alhora, eh? I això també passa amb empreses, no? En el cas de l'Hospital del Clínic, desconec una mica les malles de protecció que pot tenir una entitat de la rellevància que té l'Hospital Clínic. El que sí que pot dir és que Ransom House és un grup molt especialitzat amb moltes capacitats ofensives i que, evidentment, doncs, estava molt bé el que es fan i per on entrar, no? Pensa que la manera d'entrar pot estar mitjançant una explotació d'una vulnerabilitat, pot ser mitjançant un proveïdor que tingui accés a l'hospital, un proveïdor informàtic, per exemple, que doni serveis a l'hospital i que hagin entrat per allà, pot ser també una campanya de phishing dirigida. Vull dir, la forma d'entrar pot ser molt, molt, molt sofisticada o una explotació de tota la vida que passa dia a dia en l'àmbit nacional, eh? Vull dir, depèn una mica del que hagi succeït.
El nivell de vulnerabilitat general, li pregunto com a societat, el nivell de vulnerabilitat que tenim és molt gran?
Bueno, recomano a la gent llegir els informes que evidentment, l'Agència de Seguretat de Catalunya allibera per tothom, per la ciutadania, i podem veure ja com ja, doncs, evidentment, el parc informàtic necessita de moltes més millores en l'àmbit de la seguretat, no? En quant a l'aplicació de pagats, és a dir, el que diem parxes de seguretat que siguin actualitzats a dia d'avui, mesures de seguretat, però sobretot també personal de ciberseguretat també format i que pugui també ajudar a respondre i incrementar el grau de maduresa en ciberseguretat de les institucions.
Sí, perquè tinc la percepció que no som socialment conscients d'aquest risc.
Bueno, ahir una bona altra entrevista i encara estem amb el tema de les contrasenyes, no? Hòstia, per què he de canviar la contrasenya cada 6 mesos, no? Si jo vull posar una i la mateixa a tots els llocs, i amb això ja en tinc suficient. Clar, si estem amb aquesta mentalitat a 2023, veient una mica que totes les dades que utilitzem, si no ets una persona que sigui aliena a les tecnologies, estan al cloud, totes les dades estan al cloud, i no volem posar mesures de protecció, clar, és que ho estem fent potser massa fàcil de cara als cibercriminals.
No som conscients de la transcendència i la importància que té aquella contrasenya que posem quan ens donem d'alta, no ho sé, en un correu electrònic, quan ens subscrivim en una plataforma...
No, exacte, i a més, per exemple, si, no sé si tu ets usuari de la meva salut, no? Però allà tens totes les seves dades mèdiques, pots agafar, pots agendar reunions, pots tenir tot el historial, vull dir que està allà tota la teva vida, no? O per exemple, el marcament de conduir, o tot està digitalitzat. Llavors, és un tema que hem de prendre a mesura i hem de prendre en sèrio.
Què hauríem de canviar? Perquè, clar, tu deies, no? Hi ha molta gent, per exemple, que li fa mandra quan et diuen has de canviar la contrasenya. Això normalment t'ho diuen en l'àmbit laboral, no? En què la teva empresa doncs, pot tenir un sistema que per garantir la seguretat cada X temps et proposi canviar la paraula de pas, el password aquest famós, però moltes de les coses que la gent tenen donat d'alta amb una contrasenya que són portes d'accés a les nostres dades, començant per les xarxes socials o el Gmail, no et demana de canviar-la mai.
No, perquè una mica deixa la responsabilitat a l'usuari en què és aquesta batalla sempre que hi ha entre usabilitat i ciberseguretat, no? Jo sempre recomano fer dues coses principals. La primera és utilitzar un gestor de contrasenyes, que això t'ajudi a manegar totes les contrasenyes diferents que tinguis.
Val.
Totes...
Un gestor de contrasenyes, què és? És a dir, això és una aplicació que ens hem de baixar? És un servei que hem de contractar pagant? Què és un gestor de contrasenyes?
Hi ha alternatives gratuïtes i alternatives de pagament, i és un programa que simplement serveix com a una caixa de seguretat en què tu emmagatzemaràs tots els passwords que tinguis a les diferents plataformes online que utilitzis.
Els gratuïts també són de fiar? Perquè, clar, en aquest món de la ciberseguretat, diguem-ne, el dubte al final acaba sent infinit, no? És a dir, sempre hi ha un moment en què has de confiar en algú que digitalment et guardarà allò que és la clau d'accés a tot, per entendre'ns, no?
Sí, sí, no. Els gratuïts també serveixen i sempre recomano a la gent mirar les opinions i també una mica agafar el feedback dels usuaris per si tenen usabilitat o amb les funcionalitats que busques, que estàs cercant, també aquella aplicació les tingui. Vull dir que és una cosa que la gent s'ho pot mirar, gastar una mica de temps i escollir un de la seva elecció.
Això, diguem-ne, per fer un nivell usuari bàsic, algú que no ho ha fet servir mai i s'ho ha plantejat, que és obrir amb el telèfon mòbil l'Store, diguem-ne, la botiga Android o l'Apple Store o el que sigui, diguem-ne, en funció del telèfon, i buscar gestor contrasenyes?
Exacte. Sí, sí, no té més que això.
I aquests programes què fan?
Moltes opcions. Doncs el que fan és emmagatzemar de forma segura... fan diferents coses. Primer de tot, emmagatzemen de forma segura la teva contrasenya i les teves contrasenyes que tens allà. El segon és que tu pots, per exemple, posar Netflix, usuari, ja què sé, Marc, no sé què.
Sí.
I de contrasenya, vull dir, poses una cosa...
La que toqui,
generar contrasenya. Llavors et genera ja una contrasenya que, per defecte, ja és segura, més de 8 caràcters, majúscules i minúscules, hi ha un símbol, i tu només copies això, la poses al servei i tu no has de saber ni la contrasenya, la tens allà emmagatzemada i només t'has recordat d'una contrasenya, que és la que utilitzaràs per entrar al servei de gestor de contrasenyes, bàsicament.
Val, i aquesta contrasenya, ho dic perquè així ens servirà per posar un exemple, com hem de construir la nostra contrasenya? Tu em dius, només n'haurem de recordar una, per tant entenc que el que és important és que la paraula de pas que definim per entrar en aquest gestor sigui sigui segura, vaja, no?
Sí, exacte, sí, sí.
Doncs, com la construïm? Perquè jo tindré aquell moment, aquell blanc allà que em dirà registra't, no? El gestor de passwords, de contrasenyes. Com la faig?
Doncs hauries d'escollir una contrasenya que no estigui en un diccionari, és a dir, que no sigui una paraula de llenguatge natural de diccionari, que tingui majúscules i minúscules i símbols, i més de 8 caràcters, més de 8 paraules. O més de 8 caràcters, vull dir. Això seria la contrasenya segura que hauria de
ser. Això és un mínim. Ho dic perquè hi ha molts llocs on alguns d'aquests requisits o tots els que acabes de plantejar hi són, i a la gent ens fa molta mandra pensar un tipus de contrasenya d'aquestes característiques, per entendre's, perquè, clar, venim de la cultura del 0000.
Però per això mateix, aquest gestor de contrasenyes, quan tu vulguis definir una nova contrasenya per un nou servei, tu la pots generar automàticament al programa i no n'has de pensar cap contrasenya més. Ja. Només has de pensar la primera, la que utilitzaràs per entrar al gestor de contrasenyes.
L'altra part són les famoses còpies de seguretat. Ho dic perquè moltes vegades, quan ho expliquem des dels mitjans, diguem-ne, no? El primer que us escoltem, els que us dediqueu, és dir, i el primer és tenir una còpia de seguretat. Clar, això del núvol ens va costar molt d'acostumar-nos-hi, no? Però ara hi fem confiança cega i només tenim les coses al núvol. Això és un error gran.
Bueno, depèn, eh? Vull dir, jo, per exemple, tinc tot el núvol i...
I només el núvol?
Que... I només el núvol.
Sí. Ah, i aleshores sí. com ho fem per protegir-ho?
No, doncs el que has de protegir és l'entrada al núvol. Vull dir, en el meu cas, per exemple, utilitzo Google Drive com una de les plataformes.
Sí.
I jo, per entrar a Google Drive, he de posar usuari, contrasenya i un codi que genera cada 30 segons amb una aplicació que t'ofereix Google, que és el que nosaltres diem el segon factor d'autenticació, que és un codi que està vinculat només al meu telèfon i que és un codi que genera cada 30 segons de sí, sí.
Home, jo hi vaig a la cosa pràctica. I això com es fa? Perquè a mi Google no m'ho ha ofert mai ni m'ho ha preguntat mai com activo aquest codi.
Doncs has d'anar a la part de preferències del teu Gmail, a la part d'ajustaments, i allà hi ha una secció que li recomano a tothom que es diu seguretat. Llavors tu vas allà i et diu... Vols activar el segon factor d'autenticació? Llavors, pum, el pots activar ja. Hi ha plataformes que directament t'obliguen a activar aquestes mesures i hi ha d'altres que li deixen una mica la responsabilitat a l'usuari.
Que suposo que és important, amb això que estem parlant, que tothom que ens està escoltant que entengui que això que en principi, quan ens ho expliquen, pot sonar, ostres, quina mandra haver d'obrir el telèfon cada vegada que he d'entrar al meu Drive, pot ser la diferència entre un dia perdre-ho tot o no?
Exacte, no, totalment. Vull dir, és una mica quin valor li dones tu a aquelles fotografies o dades que tens emmagatzemades al cloud. És una cosa important per tu o no? Clar. Si és important, prendràs aquelles mesures i canviaràs els hàbits per fer-ho possible. Si no, doncs és una mica d'assumir aquest risc de que un dia pot ser tu la víctima.
Clar, és probable que hi hagi algú que ens estigui escoltant que digui, tot això que està explicant el Marc Rivero està molt bé, però això no va amb mi perquè jo no sóc una empresa, no? És a dir, al final, crec que era el darrer informe de l'estat actual de la ciberseguretat a Espanya amb dades del 2021 complet, per entendre'ns, deia que el 94% de les empreses espanyoles havien patit algun incident greu en ciberseguretat al llarg d'un any. Però nosaltres com a persones podem pensar, va, jo estic lliure de qualsevol risc perquè ningú tindrà cap interès en mi. És un error?
Jo diria, és un error, perquè nosaltres com a persones físiques som una identitat digital caminant. Vull dir, nosaltres potser no tenim dades d'interès per un cibercriminal, perquè les fotos que tinc amb la meva gossa i que estic passejant potser no li importen a ningú, només a mi mateix, no? I a la meva família. Però jo soc una persona que em dic Marc, que treballo com a coordinador de Salle, que m'agrada jugar al futbol, que m'agrada jugar a cartes, i que tinc una vida digital, no? Utilitzo uns serveis, tinc uns contactes a l'agenda, no? Importants o menys importants. Llavors, tot això es pot utilitzar. Jo, per exemple, si tu i jo els coneixem en persona, jo puc enviar un correu i, com tu confies en mi, et descarregaràs, per exemple, un enllaç que tinc un malware que t'espiï l'ordinador, per exemple, no? Vull dir, és una cosa que és habitual, no? I, vull dir, la gent està infectada contínuament, el que passa és que no se n'adona perquè no és una cosa que no t'impedeixi utilitzar la tecnologia, però les teves dades estan voltant per tot el núvol, a part dels cibercriminals.
Totes aquestes prevencions, ho dic perquè una de les coses que fa més respecte, i a vegades segurament en les persones com més grans són més respecte, no? Genera, són les aplicacions de les nostres entitats bancàries, la que sigui, no? Les aplicacions de les entitats bancàries, que les portem també al nostre telèfon mòbil, ens han d'amoïnar especialment o ja les entitats bancàries s'encarreguen que justament aquesta part del nostre telèfon estigui absolutament protegida i blindada?
Doncs les aplicacions com tal, jo puc dir que la banca a nivell social, a nivell nacional és segura, vull dir que estan fent molt bé la seva feina. El que sí que puc dir és que el banc no et podrà salvar de si tu reps un SMS on vas a una pàgina de phishing, poses l'usuari i la contrasenya, el cibercriminal entra a la teva compte, fa una transferència, et demana la confirmació a tu per SMS, tu la poses i el cibercriminal fa la transferència o fa aquell pagament per targeta.
Clar, però si fas això vol dir que inicialment, diguem-ne, tu ja has fet una cosa de risc, que és clicar en un link d'un SMS, per exemple. No? És a dir, no estaves tu mateix operant, diguem-ne, dins de la pròpia aplicació i has fet una transferència, etcètera. Aquesta part, diguem-ne...
El problema radica en que la gent es pensa que està fent servir l'aplicació oficial de la banca. Aquest és el problema, que tu reps un SMS que et diu entitat financera, la que sigui, entitat financera Ràdio Esteu, i tu accedeixes allà i tot el look and feel, tota l'aparença és de Ràdio Esteu, i tu confies perquè coneixes la teva entitat financera, entres allà i et penses que estàs operant amb la teva entitat financera, però no, és una pàgina controlada per un ciberatacant. Sí. Aquest és el problema, aquesta disparitat entre el que és realitat i el que és ficció.
Segurament, a partir de tot el que ha estat passant al llarg del darrer any, perquè ara ho estem parlant, perquè per el que ha passat a l'Hospital Clínic de Barcelona, fa encara un any en parlàvem per l'atac al centre, al Consorci Sanitari Integrat, havíem parlat de la Universitat Autònoma, no?, per exemple, que també va patir un atac d'aquestes característiques. Ens estan atacant molt més del que atacàvem? O ho estem començant a explicar? Perquè fa una mica la sensació i la percepció que tot això dels ciberatacs durant molt temps s'ha mantingut soterrat i amagat, no fos cas que algú ho sabés, per entendre'ns, no?
No diria que hi ha més o menys volumetria, sinó que, evidentment, quan... És a dir, ciberatacs succeeixen tots els dies a l'any. El problema és que quan tu agafes un lloc com l'Hospital del Clínic i el vulneres i l'ataques, evidentment tothom se l'assabenta. Els mitjans estan fent entrevistes, tothom llavors agafa el tema de la conscienciació, però és un tema que succeeix cada dia. El que passa és que no tots els dies, per sort, hi ha una entitat com el Clínic que està afectada. Però atacs hi ha cada dia.
Les empreses en aquest país, les petites, les mitjanes, les que són víctimes també d'atacs a més petita escala, a la seva escala, no?, i que després són sotmesos, per exemple, a un xantatge amb la petició d'un rescat, pagar és mala idea?
No és que sigui mala idea, sinó que és il·legal. Vull dir...
No, això ja ho sé. No, que és il·legal, en sóc conscient.
Vale, doncs...
Pregunto si és mala idea pagar.
Bueno, el tema és una mica aquest debat que hi ha com a societat, no? Imagina't una empresa petita que el seu teixit productiu està parat, no pot facturar, no pot fer res perquè el seu sistema està parat. Llavors, què hauria de fer aquesta empresa? No pagar i enfonsar-se? Vull dir, és una mica aquest debat que hi ha a nivell de societat, una mica que es fa amb aquests casos, no? Evidentment, sempre recomanem no pagar perquè estàs alimentant una mica l'ecosistema, no? Clar. Però clar, què farà una empresa petita que no pot operar? S'haurà d'enfonsar per no pagar el que li demana. És un tema molt complicat i molt sensible.
Ho dic perquè veient les dades més recents que havien sortit publicades de la quantitat de diners que mou el món de la ciberdelinqüència, em sembla que de facto la realitat és que hi ha moltes empreses que deuen estar pagant.
Home, hi ha un informe del FinCEN dels Estats Units que data que les transaccions en pagaments de rescat de ransomware està diguem-ne, o ho tenen controlat en 5,2 bilions.
5,2 bilions.
Evidentment, del que han detectat. Però...
Sí, no, evidentment. Però, clar, entenc que són diners que, com que és il·legal, això normalment que es fa amb monedes digitals, diguem-ne, o amb criptomonedes.
Criptomonedes, sí, amb Bitcoin.
És a dir, que és tot absolutament opac, per entendre'ns.
Bueno, la blockchain de la xarxa on opera Bitcoin és una xarxa pública que es pot saber del punt A al punt B on van aquests diners. Hi ha també serveis que utilitzen també dins de la xarxa de Bitcoin per ser una mica més opac, però hi ha, per exemple, xarxes de criptomonedes com és Monero, que totes les transaccions són privades i no es poden veure. Vull dir que és encara més opac, encara.
Jo, a nivell usuari, puc saber si m'han atacat? Perquè, és a dir, pregunto diferent. puc haver estat atacat i que jo encara avui no en sigui conscient?
Sí, jo li recomano a la gent que vagi a pàgines com monitor.mozilla.org o, per exemple, que busqui en Google Huffy Bean Pawnet, que són dues pàgines que tu pots posar la teva direcció de correu electrònic personal o corporativa i podràs veure si a la teva adreça ha estat part d'una filtració de dades.
Si la resposta és sí, què he de fer? Tancar aquell compte i oblidar-me'n per sempre o què faig?
No, jo el que et diria és que canviïs la contrasenya que tens associada a aquest correu i a totes les plataformes o tinguis aquesta contrasenya associada.
No en sabem res, del que regalem a la vida digital, sí o no?
Sí, bueno, el tema és que pensem que... Bueno, que...
És a dir, tinc una mica la percepció, diguem-ne, que hem entrat en un món que és molt complex i hem entrat amb un llibre a la mà i un neó que diu no sé res de la vida, saps? I llavors tu vas per allà a aquest món digital...
Falta molta conscienciació i formació en noves tecnologies, una mica també... Empatitzar el missatge de per què és important tenir cura del que compartim a internet i com ho fem. No? Hi ha una mica, parafrasejant la pel·lícula de Facebook, l'actor que feia de Mark Zuckerberg deia, no? Deia lo que s'escriu en internet s'escriu en sang. No? Vull dir que és un tema de tenir cura del que es fa a internet.
No sé si potser com a termòmetre d'aquesta conscienciació social, no?, o empresarial del que hi ha en ciberseguretat, vosaltres, tu ets el coordinador del màster de ciberseguretat de la Salle de la Universitat Ramon Llull, vosaltres esteu notant un increment sostingut en el temps de demandes, és a dir, que cada vegada hi ha més persones interessades en formar-se en aquesta matèria perquè veuen clar, perquè veieu clar que el món va cap aquí?
Jo et donaria amb això certes dades importants, i és que ja de l'any passat es deia que farien falta en el sector més de 350.000 professionals en l'àmbit europeu, en ciberseguretat, nous professionals, per una mica assolir aquesta demanda. Això per un costat. Per l'altre, nosaltres cada any el màster el tenim ple, vull dir, cada any. I tothom que abans que acabi el màster té feina de ciberseguretat. Vull dir que és una lectura... Hi ha uns sous que una mica comparant-ho quan jo vaig començar, estem parlant del doble, eh? I jo porto ja 14 anys a la indústria. Vull dir que estem parlant d'un canvi de paradigma brutal.
És a dir, esteu buscats.
Sí, totalment. És una cosa que les empreses cerquen, però no només a nivell nacional, sinó també a nivell europeu, als Estats Units, Àsia, pots anar a treballar on vulguis. Si saps d'anglès i tens coneixements en ciberseguretat, pots anar a treballar una mica on vulguis.
Doncs mira, mescla l'aigua. El Marc Rivero és coordinador del màster en ciberseguretat de la Salle Universitat Ramon Llull. Ha sigut un plaer escoltar-te aquest matí. Que prenc nota, eh? Monitor.mozilla.com, m'has dit?
Punt org.
I have I been found.
Exacte.
Doncs vinga, ja tenim feina per avui. Marc, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. És un quart de 10 del matí. Fem una pausa per la publicitat i ara tornem.
Ràdio Estel.